Bona tarda, són les dues. Després de dies d'autèntica campanya electoral acompanyada d'alguns secretismes i indirectes, la sindicatura electoral que s'ocupa de la consulta de Junts per decidir si es queden o no al govern ha demanat fa poca estona que els propis directius i consellers del partit siguin neutrals i no es posicionin. Una petició que arriba a poques hores de celebrar la primera jornada de la consulta a la militància i també després que la gran majoria de càrrecs i excàrrecs en pes dintre del partit ja hagin manifestat d'una manera o altra la seva opinió sobre quin ha de ser el futur del govern català.
Estel migdia, amb Diana Silva.
El judici contra l'antiga mesa del Parlament tira endavant malgrat les peticions de suspensió per part de la Fiscalia i les defenses. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'expresident de la Cambra, Roger Torrent, i tres exmembres, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, s'enfronten a penes d'inhabilitació de fins a un any i 8 mesos i multes de fins a 30.000 euros.
I aquest matí, nova sessió de control al govern en plena crisi entre Esquerra i Junts. Aragonès ha estès la mà als de Turull per coordinar-se a Madrid en l'estratègia independentista.
Mentrestant, la consellera de recerca Gemma Geis es posiciona a favor de sortir del govern perquè creu que no pot seguir al capdavant del càrrec si no hi ha una coordinació estratègica.
I Catalunya necessita 65.000 donacions de plasma a l'any. En el que portem d'aquest any només s'han fet poc més de 14.000 donacions.
La xifra encara queda molt lluny de l'objectiu i per aquest motiu el Banc de Sang i Teixits ha engegat una nova campanya de donacions amb una marató aquest dijous a l'Ajuntament de Barcelona.
De la importància d'aquestes donacions però també de quin és el funcionament del sistema de donacions del Banc de Sang i de Teixits. En parlarem en uns minuts amb el Joan Ramon Grífols, que és el seu director assistencial. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça estudia queixar-se a la UEFA per l'arbitratge del partit de Champions contra l'Inter de Milà, jugat aquesta nit, on els blaugranes han acabat perdent per 1-0.
L'equip blaugrana va protestar dues accions que consideren que van marcar aquest partit. Primer van ser l'anul·lació d'un gol de Pedri per unes mans d'en Sofati, que el reglament considera legals, i després l'àrbitre de VAR no va xiular unes mans de l'Inter dins de l'àrea.
I en plana cultural, per primera vegada en els seus 175 anys d'història, el Liceu estrena una òpera feta per gent del Raval, Olma Giró.
Avui s'estrena La gata perduda, música del cantautor Arnau Tordera i un llibret de la dramaturga Victòria Spunsberg, una obra creada a través de més de 1.000 entrevistes fetes a veïns i veïnes del barri.
Abans de repassar el més destacat del dia, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps a poc es va suavitzant després d'un matí bastant fresc o fred, especialment a les comarques de l'interior, però les temperatures màximes per l'època de l'any en la qual ens trobem són altes, valors avui de 22 a 27 o gairebé 28 graus, unes temperatures que demà afluixaran una mica. A banda d'això, parlar també dels núvols que estan creixent amb força a les comarques de l'extrem sud del país i no descartem que puguin deixar escapar algun ruixat al llarg d'aquesta tarda. També comencen a créixer nuvolades cap a les comarques del nord de Girona, on al llarg de la tarda també es podria escapar alguna gota. Plataformes puntuals aïllats i a la resta del país més núvols a la costa i al prelitoral i més clarianes cap a l'interior. També al Pirineu creixeran alguns núvols però sense conseqüències, tret del Pirineu de Girona. Demà una jornada molt semblant a la d'avui pel que fa a l'estat del cel, nuvolositat variable a la costa al prelitoral, més nuvolades cap al sud, també cap a l'extrem nord-est del país, cap a les comarques de Girona i temperatures, com dèiem, que demà baixen una mica i més que baixaran de cara a divendres.
El judici contra l'antiga mesa del Parlament tira endavant malgrat les peticions de suspensió per part de la Fiscalia i les defenses. D'aquesta manera, aquest matí, l'expresident de la Cambra Catalana, Roger Torrent, i els tres exmembres, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, s'han assegut al banc dels acusats per un delicte de desobediència greu. La Fiscalia demana penes d'inhabilitació de fins a un any i 8 mesos i també multes de fins a 30.000 euros. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El tribunal fa pocs minuts que ha anunciat que demà valorarà les qüestions prèvies de les parts en el judici de l'antiga mesa del Parlament. Aquesta primera vista ha durat més de 3 hores, on Fiscalia i les defenses, menys Josep Costa, que representa ell mateix, han demanat la suspensió del judici. Ho han fet perquè s'està a l'espera de la resolució pendent sobre la recusació d'un dels magistrats, Carlos Ramos, que havia de formar part d'aquest tribunal. Tot i això, el president del tribunal, Carlos Mir, ha defensat que el judici no es pot dilatar més i que la vida cal ser més valent.
Entenem els problemes de la defensa de dir, de l'estratègia, i si després ens ho anulen. Miri, la vida s'ha de ser valent. Pues, ja ho veurem. A un millor, no? Ja tenim el judici celebrat. Tampoc és bo que un judici estigui molt temps, perquè les parts també tenen dret a saber, al final, si són absolts o són condemnats, ho han de saber, i el més aviat possible. I no tant temps, tant temps. És una decisió de sala. Està deliberada per part de tot el tribunal i pensem que aquesta és la millor solució.
Fiscalia ha protestat que el tribunal valori la seva pròpia competència. Durant les qüestions prèvies al Ministeri Fiscal ha insinuat que s'està intentant judici de la mesa del Parlament. És el fiscal José Joaquín Pérez.
Este juicio forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación entre el gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat en eso que se está llamando la desjudicialización de la política catalana y en la que se pretende el archivo de todos aquellos procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes derivados de lo que se ha denominado el procés. Estoy seguro que es un bulo, que esta sala no se encuentra en absoluto ni siquiera afectada de refilón.
Abans d'entrar, tant Adriana Delgado com Roger Torrent han defensat la decisió que van prendre aleshores i que no s'arrepenteixen.
Aquest judici és una constatació més que la causa judicial contra l'independentisme continua, lamentablement, i el que hem de fer és treballar per anar en contra de la judicialització de la política. Hem de tornar a la política el que és de la política.
Això és el que vam protegir la passada legislatura, el dret a la participació política, el dret a la llibertat d'expressió ideològica dels grups parlamentaris, i això és el que ha de defensar sempre una mesa del Parlament. Sempre hem de defensar els drets fonamentals que representen l'activitat parlamentària, els principis del parlamentarisme, que al final són també els fonaments de la democràcia.
Una delegació de polítics i líders independentistes com Oriol Junqueras d'Esquerra Republicana o Laura Borràs de Junts per Catalunya, així com també consellers del govern, els han acompanyat a les portes per mostrar-los el seu suport. Demà, a banda de la valoració del tribunal sobre aquestes qüestions prèvies i veure què accepta i què no, a les 10 del matí declararan els testimonis. Divendres serà el torn dels acusats.
Gràcies, Sílvia. I al Parlament, la consellera de Recerca, Gemma Geis, es posiciona a favor de sortir del govern perquè creu que no pot seguir al capdavant del càrrec si no hi ha coordinació estratègica a Madrid. Ho ha dit durant la sessió de control al govern des del Parlament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. És la primera consellera que es mostra públicament més a favor de marxar del govern que de quedar-s'hi perquè creu que amb la falta d'unitat entre els dos partits independentistes de Madrid no pot desenvolupar amb normalitat les seves funcions al capdavant de la conselleria.
Jo, com a conseller de Recerca i Universitat, si no complim els pactes de govern i no puc assegurar que a Madrid anem amb la força per defensar el sistema universitari català, com el propi sistema universitari català està treballant en complicitat, no em veig capaç de continuar desenvolupant les meves tasques com a consellera de Recerca i Universitats.
Ha acollit el guant defensant l'estratègia unitària a Madrid.
Tot allò que sigui defensa de les actuacions del govern hi pot comptar. Però crec que necessitem poder-ho abordar les conseqüències també del debat que estan portant a terme en el si de la seva formació política i el que estem tenint a terme entre nosaltres. Hem de poder abordar totes aquestes qüestions de debat en condicions.
Però fons de Junts no veuen en aquest missatge del president cap intenció d'Esquerra de cedir a les seves demandes.
El govern defensa les relacions amb Israel, tot i reconèixer que hi ha un conflicte obert amb Palestina en la sessió de control del govern. També la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ha valorat positivament el viatge que hi va fer fa unes setmanes per reforçar les aliances entre els dos territoris.
La consellera subratlla que Catalunya ha d'actuar amb mentalitat d'estat i per això diu cal que relacioni amb tots els països independentment de la seva política interna.
Aquesta resolució que va aprovar el Parlament està fora de lloc. Està fora de lloc. El Parlament de Catalunya és l'única cambra en tota Europa que ha aprovat una resolució d'aquest tipus. I això ja ens pot donar una senyal o ens pot apuntar doncs, que aquí ens hem quedat sols. Els països es relacionen amb Israel, nosaltres tenim mentalitat d'estat i també ens hi volem relacionar.
Alsina també ha reafirmat que el govern no comparteix el posicionament del Parlament que el juny justament va aprovar que Israel aplicava apartheid als territoris ocupats.
Gràcies, Judit. I tornant a la crisi de govern, la sindicatura electoral que governa la consulta interna de Junts sobre el futur de l'executiu reclama neutralitat ara als càrrecs del partit per no influir en el desenvolupament de la votació. Tot després que aquest matí els possibles suports de la sortida del govern per part de Junts s'hagin deixat entreveure a les xarxes socials, Anna.
On ha retuitat el missatge del portaveu de Junts, Josep Rius, en què defensa que el partit marxi del govern. Fins ara, l'expresident no s'ha pronunciat obertament i públicament sobre la consulta que el partit farà dijous i divendres per decidir si continua formant part de l'executiu presidit per Pere Aragonès. El posicionament de Puigdemont coincideix amb el de la presidenta de Junts, Laura Borràs, que aquest dimarts va considerar fraudulent el govern presidit per Pere Aragonès. En canvi, Artur Mas, també expresident de la Generalitat, és partidari que Junts hi continuï formant part. En una entrevista a Televisió Espanyola ha demanat a Aragonès un últim esforç per reforçar l'executiu més enllà de les picabaralles dels partits.
I per la seva banda, Jaume Giró, que ja es va posicionar a favor de quedar-se al govern, aquest dimecres el Consell d'Economia i Hisenda ha assegurat que si l'opció de no continuar guanyant la consulta deixaria l'executiu immediatament.
Giró ha dit a RAC1 que Junts és un partit de govern que vol estar a les institucions i transformar el país des del govern, els ajuntaments, les diputacions i els consells comarcals. I deixa també clar que farà un cop, què farà un cop s'hagi pres la decisió de si Junts continua o no el govern.
Si guanya el no, jo deixaré el govern immediatament i deixaré el despatx immediatament. I, per tant, no tinc cap dubte del que faré si guanya el no. És evident, qualsevol que em conegui sap molt bé que jo lluito pel que penso, ho he fet sempre, i sempre he lluitat per allò que crec que és el millor, no per mi, pel bé comú.
El conseller d'Economia també ha explicat que hi ha un principi d'acord en molts temes amb els comuns sobre els pressupostos de l'any que ve. Giró ha assegurat que l'acord amb el partit de Jessica Albiach no està tancat, però sí molt avançat.
Qui també vol que Junts continuï al govern són una vintena d'alcaldes i alcaldables del Maresme.
Fins a 5 batlles de la comarca votaran no marxar de l'executiu, com són el de Premià de Dalt, Premià de Mar, Montgat, Santa Susana i Tordera.
I a Madrid, l'acord de pressupostos pactat pel PSOE i Unides Podem ha marcat la sessió de control al president Sánchez. El Partit Popular ha acusat el govern espanyol de fer uns pressupostos electoralistes.
Ho ha dit Cuca Gamarra, la portaveu del Partit Popular al Congrés, que ha acusat Sánchez de gastar més que mai quan els ciutadans s'han de sacrificar i ha afegit que el govern vol comprar voluntats amb els seus comptes.
Los socialistas nunca han sacado a España de una crisis. Eso sí, nos han metido en todas y lo están volviendo a hacer. Reconózcalo. Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero, que es de todos los españoles, para comprar voluntades. Y ya se lo están recordando sus socios, que le van a hacer sudar.
Sánchez li ha respost que els pressupostos volen revertir les retallades del Partit Popular, però la millor resposta l'ha donat la vicepresidenta Nadia Calviño, que ha contestat així quan el portaveu de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, li ha dit que no coneix cap espanyol que hagi prosperat amb les polítiques del govern del PSOE i Podem.
Dice usted que no conoce a ningún español que se beneficie de la acción de este gobierno. Pues tiene usted que revisar a sus amigos. ¿Eso quiere decir que no conoce a nadie que perciba el salario mínimo interprofesional?
¿Pero cómo puede ser, señor Espinosa de los Monteros, que no conozca a ningún español real? Este es un gobierno que gobierna para la mayoría de los españoles.
Una resposta aplaudida tant pel president Sánchez com a la vicepresidenta Yolanda Díaz, tot i la polèmica per l'increment de la despesa del Ministeri de Defensa.
Un punt de fricció entre Podemos i PSOE que coincideix amb aquest soroll que s'ha arribat a sentir dins del Congrés dels Diputats durant la sessió de control. Són avions de l'exèrcit que estan fent pràctiques per la desfilada militar, precisament, que es farà dimecres que ve, 12 d'octubre.
Sobre la polèmica per l'augment de diners destinats a defensa, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha assegurat que els negociadors d'Unides Podem sabien que incrementarien la partida, tal com va anunciar Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, i no entén els escarafalls dels seus socis de govern.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Els centres d'atenció primària obriran el 10 d'octubre les agendes per vacunar de la grip i de la Covid a les persones de més de 60 anys que viuen al seu domicili, així com també malalts crònics i amb malalties de risc, amb immunosupressió i embarassades.
La vacunació començarà el dia 17 d'octubre i es podrà demanar hora a La Meva Salut, a Cita Salut o al centre d'atenció primària. També es protegiran les persones que poden transmetre les malalties a persones d'alt risc, com són cuidadores o convivents. A més, es vacunaran els col·lectius essencials, en aquest cas només de la grip. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que vol que les dues vacunes s'administrin de manera simultània.
Hem vist que són les mateixes persones les que poden rebre les dues vacunes, que el temps és adequat a aquest temps per a qualsevol de les dues vacunes, i el que sabem, i avui no hem insistit, però no interfereixen. Per tant, la resposta immunitària que tens si te poses una i després l'altra, o si te poses les dues, és la mateixa.
La previsió de Salut és acabar aquesta campanya de vacunació el 30 de novembre.
El govern mantindrà congelada la tarifa en alta de l'aigua pel 2023. Es tracta del que paguen els ajuntaments per rebre l'aigua de la xarxa Ter Llobregat. La mesura afectarà uns 5 milions de persones, la majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona.
El cànon de l'aigua i la tarifa de l'aigua en alta estan congelats des del 2017. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que la mesura es mantindrà l'any que ve per ajudar les famílies a afrontar el context econòmic advers. Els ciutadans no hauran d'assumir els costos del cicle de l'aigua, que també es veuen afectats per l'increment del preu de l'energia. A canvi, l'Agència Catalana de l'Aigua aportarà 13 milions d'euros a l'empresa pública Aigua Ter Llobregat perquè pugui continuar amb el seu pla de modernització de la xarxa i de les seves instal·lacions, i que té un cost de 30 milions d'euros.
L'Associació de Consumidors Facua denuncia que hi ha companyies elèctriques que modifiquen de manera fraudulenta els contractes per aplicar la compensació del topall del gas.
L'associació diu que han rebut denúncies d'usuaris que han vist com les companyies canviaven el preu del quilowatt per hora simulant qui és l'afectat que ha demanat una altra tarifa, de manera que comptava com un nou contracte i s'executa la compensació.
La crisi econòmica provocada per la inflació de preus ja s'ha començat a notar en els serveis socials, que tenen avui més persones que fa uns mesos. Davant d'això, i veient que la situació pot anar en augment durant els mesos vinents, des del Col·legi de Treball Social de Catalunya avisen que el sistema no està preparat pel que vindrà.
Ho ha apuntat la degana del col·legi, Conxita Peña, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, assegurant que el model de servei social s'està canviant, però molt a poc.
El sistema sap el que pot venir. Sí, sí, a més, els professionals que hi treballen ho estem dient. Però no es reforcen les plantilles. I ja no és únicament un tema de que hi hagi més o menys professionals, sinó quin rol atribuïm als professionals que treballen en aquesta relació d'ajuda i quin model de serveis socials per atendre, no?, a les situacions de vulnerabilitat implementem.
La degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya diu que la proposta de pressupostos que ha fet el govern espanyol va en línia perquè posa el focus en els principals problemes, però avisen que cal articular molt bé com aquestes ajudes arriben a la població.
Perquè després ens trobem en situacions com ha passat amb l'ingrés mínim vital, que existeixen els pressupostos, existeixen els diners, però el camí fins a arribar a aquestes ajudes és com un poco tortuós.
Des del col·legi també avisen d'un canvi del perfil d'usuaris que demana ajuda als serveis socials. Si abans eren persones vulnerables i molt pobres, ara són famílies amb ingressos que no arriben a final de mes.
Unió de Pagesos denuncia que el preu del raïm és insuficient per cobrir els costos. Actualment es paga 40 cèntims al quilo de raïm, tal com recomana l'Institut Català de la Vinya i el Vi, però consideren que la xifra ha quedat curta i creuen que el preu hauria de rondar per sobre dels 50 cèntims.
El responsable nacional del sector de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, Josep Marrugat, ha apuntat a Ràdio Estel que el sector perd diners perquè aquest preu, el que es paga al quilo de raïm, no garanteix ni la viabilitat ni la rendibilitat del sector.
Nosaltres sempre reclamem que com a mínim hauria de ser un 10% del que acaba pagant el consumidor al supermercat el que aniria pel raïm, un 10%, que tampoc és molt.
I ara mateix és un?
Hi ha casos que no arriba al 5%.
El sector assegura que la barema d'aquest any ha estat molt marcada per la sequera i les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, i això ha fet avançar la maduració, que els grans siguin petits, i per tant la barema ha estat bastant minsa del que és habitual.
La regressió del delta de l'Ebre amenaça el cultiu d'arròs de la regió, la principal activitat econòmica de la zona i, a la vegada, una garantia per preservar la biodiversitat de la regió. El responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Albert Pons, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, ha apuntat que la pujada dels oceans és inevitable i que aquesta repercutirà significativament en els cultius d'arròs de la zona, Anna.
Ha detallat que, sent molt optimistes des d'ara fins a finals de segle, el mar pujarà un metre. Tenint en compte que el delta és un espai d'aproximadament unes 20.000 hectàrees i a nivell del mar, des d'Unió de Pagesos demanen accions molt contundents per frenar aquesta pujada. Ho ha dit en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
Generació de nens i nenes que estan naixent ara, si no s'hi fa una acció contundent, viuran en un delta inundat, és a dir, que hauran de marxar, hauran de ser uns refugiats climàtics.
Pons ha lamentat la manca d'acció per part de les administracions que fa dècades que arrossega el delta.
I una notícia que hem conegut fa pocs minuts, si fa un moment us explicàvem que la Junta que s'encarrega de la votació interna dintre de Junts per decidir si surt o no del govern demanava en els seus càrrecs que fossin neutrals i que no donessin la seva opinió, fa només 5 minuts la fins ara presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha fet un tuit on ha admès que ella votarà que no en aquesta consulta, votarà no quedar-se a dintre d'un govern perquè diu que és la seva manera de ser fidel al que es va votar el 14 de febrer. I us ho dèiem també en titulars, Catalunya necessita 65.000 donacions de plasma a l'any i en el que portem d'aquest any només s'han fet poc més de 14.000 donacions, una xifra que queda molt lluny d'aquest objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits ha engegat una nova campanya de donacions.
Actualment calen un 60% de donacions de plasma, més de les que s'obtenen. Per això, aquest dijous s'organitza una marató de donacions de plasma a l'Ajuntament de Barcelona. El plasma és un líquid transparent que representa el 55% del volum un total de sang. És en aquest líquid on hi ha suspeses les cèl·lules sanguínies, és a dir, els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes.
Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què és tan necessari el plasma? Per què es fa servir?
El plasma es fa servir bàsicament per dos grans coses. Per un cantó, tractar tot un conjunt de malalties on aquests components que tenen el plasma hi juguen molt a favor per guarir la malaltia. I per un altre cantó, a partir d'aquest plasma, nosaltres, mitjançant un procés d'elaboració, som capaços d'obtenir aquests components, purificar-los i poder-los, per entendre'ns, posar en una sèrie de botelletes per poder-los distribuir a les diferents farmàcies dels hospitals. És a dir, podem purificar aquests components, separar-los i, un cop separat, poder administrar el fàrmac, perquè llavors és transformar aquest producte biològic en un fàrmac. Requereix tot un procés d'elaboració i de purificació.
I com es fa aquesta extracció i també quins són els requisits per donar-ne? Són iguals que els de sang?
Sí, la donació, els criteris per donar plasma són els mateixos que per donar sang. A més, com heu dit, el plasma és un component que bàsicament està format per aigua i proteïnes, amb la qual la seva reposició, és a dir, un cop donem plasma, la seva regeneració és pràcticament en 24-48 hores. Aquest fet ens permet donar moltes més vegades plasma i molt més volum que el que donaríem amb una donació de sang convencional.
Amb el que més estem familiaritzats és precisament, no?, amb aquestes donacions de sang, però avui també volíem aprofitar per preguntar què hi ha darrere d'aquesta donació. És a dir, un cop, no?, jo vaig i dono sang, quin és el procés que segueix aquesta sang fins que acaba arribant a, no?, un hospital o a qualsevol lloc on pot ajudar una altra persona?
Aquesta donació segueix un circuit amb el qual es produeix el que diem nosaltres el fraccionament de la sang, és a dir, la separació d'aquesta sang que has donat amb els seus diferents components. Quan tu dones sang, estàs donant glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i plasma. Nosaltres el que fem és, amb un sistema de fraccionament, separem aquests diferents components i els separem per tenir-los de forma individualitzada per poder-los administrar específicament amb el malalt que pugui necessitar glòbuls vermells, el malalt que pugui necessitar plaquetes o el malalt que pugui necessitar plasma. Paral·lelament a aquest procés de fraccionament, hi ha tot el procés d'analítica, és a dir, de verificació de que aquesta donació compleix tots els requisits marcats per la legislació en quant a determinació o presència o no d'una sèrie de determinats de virus, etc., per determinar doncs, que aquest producte biològic està lliure de qualsevol tipus de gen transmissible que pogués ocasionar algun tipus de dany al malalt, al receptor d'aquest component.
Més enllà de la sang, també hi ha el banc de teixits. També, com funciona? És a dir, quin tipus de teixits es fan servir i es poden donar teixits o és només quan una persona mor que es fan servir?
La donació de teixits és a partir de donant cadavèric, cadàver, amb el qual doncs, el propi donant o la família manifesta la voluntat de la donació i a partir d'aquí s'activa tot un procés d'obtenció dels teixits. Teixits que poden ser teixit ocular, pot ser teixit dèrmic, és a dir, pell, poden ser segments ossos, poden ser cartílegs, trossos de vasos sanguinis, vàlvules cardíaques, és a dir, hi ha tot un procés de valoració del donant sota uns criteris determinats amb els quals s'avalua quin tipus de teixit el donant aquest podem arribar a obtenir d'aquest donant. I a partir d'aquí, doncs, s'activa tot el procés d'obtenció d'aquests teixits. Vull dir que els teixits que podem obtenir són múltiples.
També, no, preparant aquesta entrevista, hem estat mirant una mica en què les diferents seccions, diguem, que hi ha dintre del banc de teixits i de sang, i ens ha cridat bastant atenció que hi ha el banc específic, no, com un banc específic de cordó umbilical. Per què serveix el cordó umbilical que es guarda i què es fa?
El cordó umbilical es guarda perquè conté unes cèl·lules que tenen la capacitat de produir els components cel·lulars de la sèrie dels hematies, de les plaquetes i dels glòbuls blancs. És a dir, són unes cèl·lules mare que tenen la capacitat de, en un mitjà determinat, començar a produir, reproduir-se i regenerar aquestes cèl·lules. Llavors, és una font de cèl·lules que s'utilitza en el trasplantament de medul·la òssia. És a dir, el trasplantament de medul·la òssia el podem fer a partir de cèl·lules de sang de cordó umbilical, cèl·lules obtingudes anant a punxar a la medul·la òssia del donant o del malalt, si és un altre trasplantament, o aquesta obtenció es pot realitzar a partir de les cèl·lules. Un petit percentatge d'aquestes cèl·lules estan circulant pel nostre sistema circulatori. Llavors, mitjançant unes màquines, nosaltres podem arribar a obtenir aquestes cèl·lules. Llavors, el trasplantament de medul·la, la font d'aquestes cèl·lules pot ser d'aquestes tres vies: la sang de cordó, la medul·la o la sang perifèrica. D'aquí que també hi ha aquest banc de cordó, amb el qual el cordó umbilical, que és un producte que un cop ha nascut el nadó i tallat el cordó, ja no és un producte que s'elimina, és a dir, un cop es desprèn la placenta, tot això es llença. Tenim un temps determinat amb el qual podem ser capaços d'obtenir la sang que hi ha en aquest cordó umbilical i a partir d'aquesta sang guardar-la en uns tancs especials congelats per si algun dia hi ha algun malalt que pugui arribar a ser compatible amb aquesta sang guardada i que pugui ser sotmès amb un trasplantament si així ho necessita el malalt.
Perquè fer servir aquest banc de cordó umbilical no té res a veure amb que hagis de ser familiar, no?
No. És una donació també voluntària i altruista amb el qual doncs, tu dones el cordó, aquest cordó es tipifica, és a dir, es busca la matrícula per entendre'ns el sistema d'histocompatibilitat que té aquesta persona i aquesta matrícula es posa en un registre mundial i tinc tots aquests donants amb aquesta matrícula per fer-ho entenedor. Quan hi ha un malalt que necessita un trasplantament has de buscar quina tipificació té del seu sistema d'histocompatibilitat, la seva matrícula, per dir alguna cosa, i buscar en els registres a veure on hi ha un donant compatible. Quan el trobes, doncs, vas a buscar aquest donant, que pot estar... Aquesta font de cèl·lules poden estar emmagatzemades en forma de sang de cordó o pot ser un donant que l'has de cridar perquè a partir d'aquest donant obtindràs la sang de la medul·la o de la sang perifèrica.
Ja per acabar, també, un dels bancs que hi ha és el banc de llet materna. Per què és necessària aquesta llet? I què dona que no es pugui aconseguir amb la que es prepara quan es fa un vivero, per exemple?
A veure, la llet, per entendre'ns, de la mare, té molta més riquesa de nutrients i de protecció enfront infeccions que la que pot tenir una llet en pols, per dir-ho d'alguna manera, una llet comercial. Llavors, sempre és molt millor la llet materna que la llet comercial. Llavors, amb aquests prematurs extrems de tan baix pes, el fet de poder-los aportar aquesta llet materna en comptes d'una llet comercial els millora en quant a nutrició, protecció d'infeccions, etc.
Doncs Joan Ramon Grífols, director assistencial, ho dèiem, del Banc de Sang i Teixits. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Aquest dimecres l'Acadèmia Sueca de Ciències ha entregat el Premi Nobel de Química per Caroline Bertozzi, Morten Meldal i Barry Sharples, que per haver enginyat la química del clic, una eina ingeniosa per la construcció de molècules.
L'Acadèmia els ha premiat per aconseguir portar la química a l'era del funcionalisme. De fet, aquesta construcció de molècules ha contribuït, entre moltes altres aplicacions, en tractaments específics contra el càncer. El premi d'avui és l'últim dels guardons científics de la ronda dels Nobel. Dilluns es va revelar el de Medicina, ahir el de Física i avui el de Química. Els anuncis continuaran demà amb el Premi de Literatura, divendres se sabrà el de la Pau i dilluns el d'Economia. La cerimònia d'entrega no serà fins al desembre.
Els estats de la Unió Europea han arribat a un acord aquest dimecres per impulsar el 8è paquet de sancions a Rússia.
La decisió s'ha pres després que Moscou anexionés 4 regions ucraïneses on es van celebrar el referèndum sense garanties i sense reconeixement internacional. El paquet inclou la prohibició del transport marítim de petroli rus a països tercers per sobre un topall determinat i restriccions en serveis relacionats.
I continua l'escalada de tensió militar a la zona de Corea. Després que ahir Corea del Nord llancés un projectil que va sobrevolar Japó, ara els exèrcits dels Estats Units i de Corea del Sud han llançat 4 míssils balístics de manera conjunta també en direcció al mar de Japó.
Cadascun dels països ha llançat 2 míssils guiats amb la intenció de demostrar la capacitat de Washington i Seul de respondre a qualsevol atac. L'objectiu final, doncs, és dissuadir noves provocacions per part de Kim Jong-un.
I a Barcelona aquest mes d'octubre entrarà en funcionament el nou centre de primària, el nou centre de primera acollida de la Zona Franca per persones sense llar.
Ho farà després de 15 mesos d'obres en què s'ha construït un nou edifici annex de les instal·lacions que ja existien. Després de les reformes, l'equipament ha ampliat la seva capacitat fins a 100 persones. El centre ofereix diferents tipus de serveis a persones en situació de sensellarisme les 24 hores i els 365 dies de l'any.
Aquesta matinada els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 89 anys per haver matat presumptament un company de residència al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Segons fonts coneixedores de la investigació, l'acusat patia Alzheimer.
El gerent del centre ha trucat al 112 alertant de l'incident, explicant que el detingut havia atacat amb un pot d'escuma d'afaitar un altre home ferint-lo de gravetat. Al cap d'una estona, la víctima ha mort a causa de les ferides provocades pels cops. L'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir què ha passat.
I aquest matí, al barri de Sants de Barcelona, els Mossos d'Esquadra han enviat fins a 8 furgones d'antiavalots al desnonament d'una dona embarassada de 5 mesos i amb 2 filles.
La plataforma d'afectats per la hipoteca, que s'ha desplaçat fins al lloc per impedir que fessin fora la dona, ha explicat que la propietat s'ha negat a suspendre el llançament i no ha volgut arribar a cap acord per ajudar la família que no ha pogut pagar el lloguer per la crisi.
Un vaixell pesquer de Tarragona ha trobat a alta mar el cos sense vida d'un home a uns 47 quilòmetres de riu Mar, el del Tebre.
Segons ha avançat el diari de Tarragona, la principal hipòtesi és que sigui un home de nacionalitat alemanya que portava desaparegut una setmana. El cadàver va ser recollit per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil treballa en la identificació, que no està del tot confirmada.
I 9 anys després de l'accident, aquest dimecres ha començat el judici del tren Àlvia, que va deixar 80 persones mortes i 145 de ferides a Santiago de Compostela.
Al banc dels acusats s'hi asseuran el maquinista i han assegut el maquinista i l'exdirector de seguretat de DIF, els quals la fiscalia imputa 80 suposats delictes d'homicidi, 145 lesions i un de danys per imprudència professional greu, que demanen 4 anys de presó. El judici està previst que duri 9 mesos i s'han citat a declarar més de 500 testimonis i 30 perits.
I I obrim plana esportiva. Xavi, el Barça estudia queixar-se a la UEFA per l'arbitratge del partit contra l'Inter de Milà a la Champions, jugat aquesta nit, i on els blaugranes han acabat perdent per 1-0.
L'equip de Xavi Hernández, que es complica la classificació per als vuitens de final, no va fer un bon partit, però se sent perjudicat per les decisions de l'àrbitre del VAR i valora protestar formalment els organitzadors de la competició. Concretament, els jugadors i el cos tècnic es van queixar de la interpretació que va fer el col·legiat d'unes mans a l'àrea que van suposar l'anul·lació del gol de Pedri i també pel penal no assenyalat a favor. Es dona el cas que es tracta del mateix àrbitre que no va veure un penal en el partit contra el Bayern quan Davis va fer caure Dembélé.
En tot cas, ahir la derrota del Barça no es va produir només pels errors arbitrals. L'equip de Xavi no va saber interpretar bé el partit i pot veure perillar ara la classificació pels vuitens.
A la propera jornada de Champions, dimecres que ve, serà l'Inter qui visiti el Camp Nou just abans del Clàssic contra el Real Madrid. Per tant, si l'Inter guanya a Barcelona i el Bayern guanya o empata contra el Victoria Pilsen, el Barça ja estarà eliminat matemàticament. A les dues últimes jornades de la Lligueta Europea, el Barça se les veurà amb el Bayern a casa dimecres dia 26 d'octubre i amb el Victoria Pilsen el dimarts 1 de novembre. D'altra banda, mala notícia, el partit d'ahir va deixar el central Andreas Christensen lesionat. Les proves que s'havien fet aquest matí han revelat que el defensa té un esquinç al turmell esquerre i de moment serà baixa per als propers enfrontaments, amb el dubte de si podrà arribar al clàssic contra el Madrid d'aquí a 15 dies.
Un Madrid que avui s'enfronta al Shakhtar Donetsk a la Champions.
Els blancs actuals campions de la competició buscaran la tercera victòria en aquesta fase per encarrilar la classificació pels vuitens de final i per recuperar sensacions també després de l'empat davant l'Osasuna en l'última jornada de Lliga. En parlava el tècnic Carlo Ancelotti en la roda de premsa d'ahir.
Es un partido muy importante para encarrilar el grupo, para meterse con 9 puntos. Entonces estamos bien preparados para esto. Es claro también, cuenta el hecho que no ha salido un buen partido domingo, que queremos mejorar, mostrar otra actitud.
El Madrid no podrà comptar avui amb el porter Thibaut Courtois, que està lesionat, però recupera Luka Modric i també Lucas Vázquez. Tampoc hi serà Dani Ceballos, que s'ha lesionat als isquios i ja no tornarà a la plantilla fins passat el Mundial de Futbol. El partit es jugarà a les 9 del vespre. A la mateixa hora, el Sevilla juga amb el Borussia Dortmund en un partit que podria ser decisiu pel futur de Julen Lopetegui com a entrenador de l'equip. El tècnic es troba a les portes de ser destituït després d'un mal inici de temporada de l'equip andalús. La resta de partits que tancaran la tercera jornada són Maccabi Haifa, Juve i Copenhague Manchester City a 3:45 de la tarda i a les 9 de la nit PSG Benfica, Dinamo de Zagreb, Salzburg, Milan, Chelsea i Celtic de Glasgow, Leipzig, tots en directe per diferents canals de Movistar Liga de Campions.
I encara en futbol, el Futbol Club Barcelona i l'Atlético de Madrid han arribat finalment a un acord pel traspàs de Griezmann.
Segons ha avançat aquest matí la cadena SER, el Club Blaugrana i el Matalassé han solucionat les desavinences per tancar un acord que podria haver arribat als jutjats. Finalment s'ha pactat, doncs, un traspàs de 20 milions d'euros més variables. En un principi, el Barça i l'Atlético havien pactat només una cessió de 2 anys, al final de la qual el club madrileny havia de pagar 40 milions d'euros. D'altra banda, el jugador ha acceptat rebaixar-se el sou a 7 milions d'euros.
I en futbol femení, el sindicat Futpro mou fitxa i s'ofereix per mediar en el conflicte entre la Federació Espanyola i les 15 jugadores de la selecció que van dir que no volien ser convocades mentre Jorge Vilda continués d'entrenador.
En un comunicat, el sindicat explica que ja estan treballant i posant tots els mitjans possibles per poder mediar en aquesta situació, amb l'únic propòsit d'ajudar totes les futbolistes, ja siguin afiliades a Futpro o no, per resoldre aquest conflicte i garantir-ne el benestar i les millors condicions. Recordem que el mateix sindicat ja va ser clau per resoldre el conflicte que es va generar durant la negociació de les primes econòmiques que reben les futbolistes pels títols guanyats amb la selecció. D'altra banda, també en futbol femení, però en aquest cas el Barça, bones notícies per a l'equip. Aquest matí la jugadora Bruna Vilamala ha començat a fer exercicis amb la resta de companyes d'una activitat que forma part del seu procés de recuperació. Recordem que la jugadora es va lesionar fa gairebé un any i va estar fora de l'equip tota la temporada passada.
Aquesta tarda arrenca una nova temporada a la Lliga Femenina Pro de Bàsquet. Aquest any amb 3 equips catalans competint pel títol i tots 3 juguen avui a les 8 del vespre.
L'Uni Girona rep el pavelló de Fontejau al València, que són les subcampiones de la temporada passada. El partit serà més el retorn d'Alba Torrents al bàsquet espanyol després de 8 anys formant part del quintet titular dels millors equips d'Europa. A més, l'equip gironí aprofita el primer partit de la temporada per retirar durant la mitja part la samarreta de Laia Palau, actual directora esportiva de l'equip, que es va retirar l'any passat. Per la seva banda, el Cadí la Seu, que recentment s'ha coronat campió de la Lliga Catalana, també juga a casa, en aquest cas contra el Jairis, i aprofitarà l'ocasió per oferir la Copa de la Lliga Catalana a la seva afició. Per acabar, el Barça CBS, que ja ha demostrat que pot guanyar grans equips després de vèncer l'Uni Girona a les semifinals de la Lliga Catalana, es desplaçarà a la pista del Leganés.
I en motor, l'espanyol Izan Guevara farà els a la Moto2 la temporada que ve amb Aspartim.
Així doncs, el pilot completarà l'escala fins a la màxima categoria en què competeix amb l'equip
Mundial de Motociclisme. Guevara arribarà a Moto2 en la seva tercera temporada com a pilot professional i amb un bagatge de 6 victòries i un total d'11 podis, 10 dels quals aconseguits en les 17 carreres de 2022 disputades fins avui.
I acabem amb ciclisme, perquè l'equip Movistar ha confirmat aquest dimecres les renovacions de 4 ciclistes.
I Manuel Herbiti, José Joaquín Rojas, Lluís Mas i Albert Torres seguiran una temporada més al conjunt espanyol. Per tant, fins any 2023, d'aquesta manera, Herbiti complirà la seva 19a temporada a l'equip i per a Rojas en serà la 17a, mentre que Lluís Mas i Albert Torres signaran el seu quart i cinquè curs a l'equip Movistar.
Gràcies, Xavi. I ja ho sabeu, que aquesta temporada, cada dimecres, intentem entendre millor tot el que passa en relació amb l'economia amb economistes de l'Espai 08. Avui el que volem fer és parlar dels pressupostos generals de l'Estat, i per fer-ho tenim amb nosaltres el Ferran Elías, que és professor d'Economia de la Universitat de València. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda, Diana. Molt content de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Contents nosaltres de seguir comptant amb tu, també. Començo per una pregunta molt bàsica, però per què és tan important que s'aprovin els pressupostos?
Doncs jo crec que és important de cara als ciutadans, perquè significa que tenim uns pressupostos actualitzats. És a dir, les problemàtiques que podien haver-hi fa un any o fa dos anys no tenen per què ser exactament totes les mateixes que les que tenim avui. Per tant, aprovar uns nous pressupostos implica que tenim uns pressupostos en principi pensats per enfrontar alguns dels problemes que avui estan en una, que són més urgents, diguéssim. Per exemple, si hi ha una partida de despesa en salut mental, això segurament és el resultat de tota una fase de conscienciació de que això és important, gastar-hi diners. Per altra banda, crec que des del punt de vista del govern és important, perquè és la seva manera d'imprimir un caràcter polític, no? a la seva acció, més d'esquerres o més de dretes, decidir en què es gastaran els diners, en com es diferenciaran de governs anteriors, o com intentaran crear, diguéssim, una nova manera de fer política, almenys en relació a altres partits.
I et faig la mateixa pregunta gairebé al revés. Què és el que passa quan uns pressupostos no s'aproven? Com continua funcionant? Perquè ha passat, no? Passa sovint que es prorroguen.
Sí, de fet, quan no s'aproven, el que passa és que es prorroguen els de l'any anterior. Que això, diguéssim, és un mal menor, en el sentit de que l'administració seguirà funcionant. Els funcionaris seguiran cobrant els seus sous, els professors d'institut també cobraran el seu sou, igual els metges. És a dir, garantir la continuïtat de la funció de govern. El problema, jo crec que és el que et deia abans. Si hi ha pròrroga, implica que poden haver-hi noves problemàtiques que no s'estan atacant amb una de les eines principals de política econòmica que té un govern.
Si ens centrem ja en la proposta de pressupostos que va aprovar ahir el Consell de Ministres, una de les titulars és que comptarien amb un sostre de despesa, diuen, històric, de més de 198.000 milions d'euros. Què és aquest sostre de despesa?
Doncs és el màxim que es pot gastar l'administració pública cada any. I bàsicament es calcula de la següent manera. Es fa una previsió del que es recaptarà a través dels impostos i de taxes i altres fonts d'ingressos de l'Estat, i llavors es tindrà també en compte un objectiu de dèficit, i tenint en compte aquestes dues variables és com es fixa el sostre de despesa. Una de les raons per qual aquest any és més gran és principalment... Jo crec que hi ha dos motius, bueno, potser tres. Un és que no hi ha un objectiu de complir un número de dèficit determinat, sinó que és una taxa de referència. Uh-huh. Des de 2021, com que va haver-hi la pandèmia, en la fase de recuperació postpandèmica de l'economia, la Unió Europea, diguéssim, que va afluixar la pressió que exerceix sobre els estats membres perquè compleixin un objectiu del 3% del dèficit. Doncs aquest any, per exemple, no l'han de complir, i és una taxa de referència inclús més alta, del 3,9%. Per altra banda, és més alt també, doncs, perquè hi ha encara els fons Next Generation, que són els diners que també es van acordar gastar a nivell europeu per la recuperació econòmica post-pandèmia. I després hi ha el factor de la inflació, el que pot haver, segur ha augmentat la recaptació impositiva. Doncs són aquests tres factors els que fan que tinguem un sostre de despesa molt més alt que anys anteriors.
Un altre dels titulars d'aquests pressupostos és que, en comparació amb els últims pressupostos, els que es presentaran al Congrés d'aquí uns dies, tenen un 6% més d'ingressos no financers. Què són aquests ingressos? Perquè també entenem que no tots els diners dels pressupostos provenen directament dels impostos.
Val, sí, això és correcte, que no tots són dels impostos, però justament els ingressos no financers, en gran part, venen dels impostos. Val? No sé exactament quin és el percentatge, però et diria que segurament entre el 70 i el 80% d'aquests ingressos no financers són els impostos directes, com l'IRPF, societats, o els impostos indirectes, l'IVA, també les cotitzacions a la Seguretat Social. No tots són impostos, per exemple, n'hi ha alguns que són taxes, que la definició de taxa és una mica diferent. És el que tu li pagues a l'Estat perquè t'ofereix un servei a tu. Per posar un exemple i que ens entenguem, doncs quan ens anem a renovar el DNI hem de pagar una taxa. Això també comptaria dintre dels ingressos no financers. Si han augmentat, si és un 6% més alt, jo suposo que és el resultat de dues coses, principalment. Per una banda, l'acció de govern, és a dir, l'any 2021 alguns dels trams de l'IRPF es van augmentar. Recordo que, per exemple, si cobres més de 300.000 euros a l'any, el teu tipus marginal va pujar 2 punts percentuals. Recordo també que es van augmentar el que havien de tributar les rendes de l'estalvi. Això fa que augmentin els ingressos no financers, juntament amb la recaptació extra per la inflació. En el cas de la inflació, per explicar-ho millor, doncs, si els preus dels béns pugen, automàticament la recaptació per IVA també pujarà, perquè és un percentatge del preu.
En aquests pressupostos que s'estan presentant, l'acord entre els dos socis de la coalició per l'aprovació d'aquests comptes inclou també un impuls de la llei de famílies que inclourà, diuen, no, nous permisos per reconciliació, permisos també per cuidadores, per atendre també circumstàncies familiars imprevistes o un nou permís paternal. Més enllà de que encara s'ha de veure com seran aquests permisos, a dia d'avui, quan algú s'agafa un permís de paternitat o de maternitat, de qui depèn que segueixi cobrant? Ho paga l'Estat o implica algun cost per l'empresa?
Doncs ho paga l'Estat. De fet, ho paga la Seguretat Social. Quan tu tens una baixa per paternitat o una baixa per maternitat, bàsicament has estat contribuint anteriorment a la teva feina a un fons de la Seguretat Social que després pots activar en el moment en què doncs, tens un fill o una filla. Per tant, ho paga l'Estat amb diners que tots els treballadors contribuïm a través dels nostres sous.
Tornant un altre cop ja més als pressupostos en concret, una de les partides que sempre provoca més polèmica i que en aquest cas ha estat criticada és la despesa en defensa, que en aquest cas augmentaria un 6,5%. Històricament, diguem, hi ha partides que no, a nosaltres potser ens costa d'entendre, però que d'alguna manera són intocables dintre els pressupostos.
Jo diria que no és ben bé que siguin intocables, però que la correlació política de forces és molt difícil de canviar. És a dir, en aquest cas crec que el que està passant és que el govern d'Espanya, sobretot el bàndol, diguéssim, del Partit Socialista, Pedro Sánchez, té un pacte amb els països de la OTAN, Espanya forma part de la OTAN, per aconseguir un nivell de despesa militar del voltant del 2%. I ell considera que això és una qüestió fonamental pel futur de les relacions internacionals d'Espanya, complir-ho i mostrar-se com un aliat sòlid de la resta de països de la OTAN. Per això fa que sigui molt difícil, diguéssim, evitar aquest augment de despesa en defensa. Però jo no crec que això signifiqui que sigui intocable. Si Pedro Sánchez o el Partit Socialista sentissin que aquest tipus d'accions tindrien una repercussió molt negativa en la intenció de vot, segurament serien molt més cautelosos en augmentar la despesa militar. m'estic imaginant doncs, una situació en què doncs, podrien haver-hi manifestacions massives a diferents ciutats d'Espanya en contra dels augments de despesa o per una solució pactada diplomàtica a la guerra a Ucraïna. Són moviments que ara mateix no estan passant i que podrien canviar aquesta consideració que tu li dones d'intocable a l'augment de despesa en defensa.
Ja per acabar, només dues preguntetes més. També ahir, al presentar els pressupostos, van explicar que el govern espanyol estima que l'economia creixerà un 2,1% l'any que ve. Com es fan aquestes estimacions? Què es té en compte?
Val. Doncs, per explicar-ho de manera senzilla, bàsicament s'utilitzen dades dels trimestres anteriors que se sap que són bones predictores de la variable que tu vols explicar, d'acord? Si volem explicar el creixement del PIB o el creixement del PIB per càpita, no conec la fórmula en detall, però segurament algunes de les variables que serveixen per explicar aquesta evolució són el creixement als trimestres anteriors, el creixement econòmic, és a dir, del PIB, l'evolució de l'afiliació a la Seguretat Social, segurament l'evolució d'alguns dels països del nostre entorn també ens afecta. Bàsicament es pot construir un model que sigui molt bo a l'hora de predir com serà el futur en base a com han sigut aquestes relacions en el passat. No? És a dir, si sabem que l'economia de França va millor i aleshores la nostra també va millor, això pot estar incorporat dins del model. Aquest tipus de models o d'estimacions acostumen a ser bastant bones predictores en situacions de normalitat. És a dir, al final, a l'estadística no li pots demanar que et faci molt bones previsions en situacions d'incertesa o quan hi ha hagut esdeveniments inesperats. És a dir, si no hi ha hagut abans una pandèmia com la de la Covid, és difícil saber pel model el que significarà la pandèmia de la Covid, no? O si esclata una guerra a Ucraïna, també el model aleshores pot tenir marges d'errors més importants. Per tant, et diria que aquestes estimacions poden ser més o menys encertades, depèn també de quin sigui el context en què l'estàs fent. Si, diguéssim, tot sembla una situació de normalitat, és més probable que l'encerti. Situació d'incertesa, hi haurà molt més marge d'error. De tota manera, serveixen per navegar, diguéssim, la conjuntura econòmica en cada situació.
Doncs ho dèiem, el Ferran Elias és professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08. Moltes gràcies per estar un dia més aquí a l'Estel Migdia amb nosaltres i ajudar-nos a entendre tots aquests conceptes i ens tornem a parlar d'aquí a unes setmanes.
Molt bé, moltes gràcies, Diana. Adéu.
I acabem, com sempre, obrint plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Per primera vegada en els seus 175 anys d'història, el Liceu estrena una òpera feta per gent del Raval.
Sí, un projecte interessantíssim. Avui s'estrena La gata perduda, música del cantautor Arnau Tordera i un llibret de la dramaturga Victòria Spunsberg. Una obra creada a través de més de 1.000 entrevistes fetes a veïns i veïnes d'aquest barri. L'òpera està carregada de crítica social i també introdueix en els processos de gentrificació que viu el popular barri. La gata perduda neix del suposat robatori de la icònica escultura, segur que molts l'heu vista, del gat de Botero, ubicada just a la Rambla del Raval, on també hi ha el Coliseu Líric. Durant més de 4 anys, veïns i membres de més de 70 entitats han participat en l'elaboració de La gata perduda i ara escoltarem la veu d'alguns d'aquests més de 1.000 veïns que han participat en aquesta creació. Els testimonis, per cert, els ha recollit el Liceu.
Salam, can colo salam, el barrio pide libertad, ana baris mekla, flus un khdem, salam esforç, tots, just de la mar.
una cosa que té el Raval que no tenen altres barris és la vida.
No para mai, que està sempre despert.
És un bullicio que a mi entender no és desagradable. És un ruido que se convierte en parte de tu vida.
El Raval és un món ple de molts mons.
El Raval suena com el mundo, o sea, con muchas partes del mundo dentro de un pequeño local.
L'obra conviuen des dels grans del gènere com Bizet, Puccini o Verdi a ritmes urbans com la rumba catalana i, a part, l'orquestra estarà composta per músics del Conservatori del Liceu i també del Taller de Músics. La Gata Perduda s'estrena avui i divendres en dues funcions úniques amb totes les entrades exaurides.
Ja anem tard,
em sap greu. I, per cert, que el director del Liceu, en Valentí Oviedo, destaca que aquesta obra doncs trenca el mur que hi havia entre el Coliseu i el barri del Raval.
I després d'aquest projecte, Arnau Tordera, que és el líder d'Obeses, també arrencarà demà a la Fira Mediterrània de Manresa, el projecte Transatlàntic.
Aquesta producció, que Tordera ha fet amb l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, revela el vincle atlàntic de la música catalana a través d'un repertori de cançons de compositors catalans que van fer les Amèriques. L'espectacle, que serà el que donarà el tret de sortida a la 25a edició de la Fira Mediterrània, però serà Reditus. Avui al vespre ho farà i després de 6 anys la Fira Mediterrània de Manresa recupera un espectacle de gran format com aquest en l'acte d'inauguració. La proposta combina circ, música i també cultura popular.
I de música a escriptura, perquè els escriptors Víctor García Tur, Joana Massó i Joan Tudó han guanyat el 56è Premis Crítica Serra d'Or del 2022.
Exactament. Aquests guardons el que fan és distingir anualment, des de fa més de 6 dècades, una quinzena d'obres i autors. A literatura aquest any l'han rebut Víctor García Tur amb la novel·la L'aigua que vols, que publicada per l'Enciclopèdia Catalana i ambientada durant els dies previs al referèndum d'independència que hi va haver-hi al Quebec l'any 1995. També han reconegut el poemari Ben a la mà, de Carles Dax, edicions 62. També Joana Masó amb l'assaig sobre el psicòleg Francesc Tosquelles, que es diu Curar les institucions, de l'editorial Arcàdia. I Joan Tudó amb la biografia de l'escriptor Joaquim Soler i Ferret, La verda es porta. En l'apartat d'arts escèniques destaquen el premi al millor muntatge teatral, que ha estat per a La idea d'Europa, de George Steiner, a càrrec d'Òscar Intente, i el premi al millor espectacle de dansa per a Maldites plumes, de Sol Picó, i el premi, finalment, al millor espectacle de pallassos per a Gran Reserva, de Rumicia.
Quants premis, i encara més premis, la barcelonina Paradiso ha estat escollida com a la millor cocteleria del món als premis 50 Best Bar.
I gran reconeixement perquè és la primera vegada en tota la història que un bar que no és ni de Nova York ni de Londres, capitals històriques de les cocteleries, guanya un d'aquests guardons. L'organització ha destacat del Paradiso els seus còctels meticulosament elaborats i servits en vasos extravagants. En la segona posició, per cert, hi trobem l'establiment londinenc Tire Plus Elementary, i atenció perquè el podi el completa el bar Sips, també de Barcelona. El local de l'Eixample ha passat en tan sols un any de la posició 37 a la tercera.
Molts barcelonins exitosos aquí, eh? I aquest divendres, fora de Barcelona, però arrenca el Festival Temporada Alta amb l'obra L'Adversari, un espectacle que explora la magnitud de l'autoengany i la importància de mantenir les aparences.
L'Adversari, dirigit per Julio Manrique, està basat en l'obra d'Emmanuel Carrer, que explica la història real de Jean-Claude Roman, que va fingir, atenció, ser un metge que treballava a l'OMS i abans que la seva família descobrís aquesta mentida, doncs va decidir assassinar-los a tots. Per cert, una mentida que va durar ni més ni menys que 18 anys. El cas del francès va sortir la llum el 93, quan va decidir, com dèiem, assassinar els fills, la dona, els pares i també el gos. I després va intentar suïcidar-se cremant la casa, però no ho va aconseguir i va acabar hospitalitzat. Aquest muntatge s'estrenarà aquest divendres al Teatre Municipal de Girona i es podrà tornar a veure dissabte i diumenge. A partir de l'1 de març es traslladarà al Teatre Romea de Barcelona.
I encara a Girona, perquè les fires i festes de Sant Narcís recuperaran el 100% de les activitats i tornaran a respirar aires prepandèmia.
Entre el 28 d'octubre i el 6 de novembre hi haurà més de 200 activitats arreu de la ciutat, entre les quals destaquen els concerts i actes de cultura popular.
Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà.
Escalatals, Catarres, Doctor Prats i Miqui Núñez seran els caps de cartell a l'esplanada de la Copa. Aquestes fires, per primer cop, també es podrà veure una exposició que plegarà 150 obres del Fons d'Art Santos Torroella.
I acabem amb un recordatori per tots aquells que encara no hagueu aprofitat els descomptes de la Festa del Cine. Fins demà, totes les entrades a les sales estan a 3,5 €.
En aquesta edició, els descomptes s'han allargat un dia més. Esteu de sort per fer-ho coincidir amb la Festa del Dia del Cine Espanyol. Els espectadors s'hauran d'acreditar a través del web de la iniciativa fiestadelcine.com, i entre les pel·lícules que hi ha a la cartellera destaca la pel·lícula dirigida per Olivia Wilde i que té com a protagonistes a Harry Styles i Florence Pugh.
Nosaltres, gràcies, Olma, ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.